Les fires de mostra són un d'aquells llocs que normalment en surts amb un sabor agradolç. La primera vegada que vaig anar al Sony Mac vaig bolcar-me literalment damunt l'estand de Sega i m'hi vaig passar unes quantes hores. Provar gratuïtament el que cap dels meus amics havia pogut tenir a les mans era una sensació realment impagable. Els jocs més nous i els últims avanços tecnològics es barrejaven en un entorn ple de figures de Sonic i de cotxes de Fórmula 1 del Grand Prix de Mònaco. El problema venia però quan marxaves, quan abandonaves aquella mena de recinte màgic on tots els teus somnis s'havien fet realitat i tornaves al dia a dia, als quatre vells i coneguts jocs del prestatge de sempre i a la teva consola o al teu antic ordinador. Aquesta era la part dura de tot l'assumpte. Una duresa que deixava pas al conformisme i a l'esperança d'un futur millor, ple de jocs nous i de màquines increïbles. La paradoxa arriba quan de sobte et trobes rebuscant entre aquelles màquines antigues que un dia vas abandonar per avorrides i que ara tenen tot aquell valor sentimental que no es pot expressar en euros. Quan busques el que vas veure en aquella fira, en aquell altre tipus de fira, en uns encants, en un mercat de segona mà o en un cash converter. De fet, pensant-ho bé, totes aquestes fires o mercats tenen el mateix valor que les grans fires mundials de novetats. Sense uns, no tindrien futur. Sense els altres, no tindrien passat. Game over. Mona Catalana.
Game over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. La primera part del programa d'avui la dedicarem a conèixer la història d'una de les grans fires de videojocs, la E3.
A la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa sabrem totes les novetats que es van presentar en la darrera edició de l'altra gran fira dels videojocs, el Tokyo Game Show. També inaugurarem un nou espai titulat Sprite, en el qual descobrirem els primers jocs que van digitalitzar la veu humana.
Game Over, com sempre, analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now. És un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals.
Parlarem del joc de Superman de PlayStation 2, del Mario Sunshine per la GameCube, del Rayman Arena per Xbox, del Siberia per PC i del The Lost Vikings per Game Boy Advance.
Des d'ara mateix i durant tota una hora arreu de Catalunya i Andorra, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recordeu que ens podeu escriure correus electrònics amb consultes o opinions a gameover@onacatalana.com. Una de les grans fires de videojocs a nivell mundial és la E3. Juntament amb el Tokyo Game Show, són els esdeveniments que marquen el ritme de la indústria de l'oci digital. Abans d'entrar a conèixer què ha donat de si el Tokyo Game Show, fem una mirada a la història d'una altra de les grans fires dels videojocs, la E3. És un reportatge d'Albert Murillo.
A mitjans dels anys 90, l'Associació de Desenvolupadors de Software dels Estats Units va demanar amb certa urgència la creació d'una exposició dedicada exclusivament al món de l'entreteniment digital. En aquella època, el món de l'oci digital estava a punt d'explotar amb l'aparició de noves consoles que, amb tota seguretat, donarien un futur ple de sorpreses. Així va néixer la primera Electronic Entertainment Expo, més coneguda com E3. Aquell mateix any, el 1995, en la seva primera edició, es presenta la nova consola de Sony anomenada PlayStation. I també la nova de Sega, la Sega Saturn. Era un començament molt prometedor d'una exposició que feia falta de veritat. E3 s'instal·la a Los Angeles en l'espai anomenat Los Angeles Convention Center, amb més de 870.000 metres quadrats repartits en 64 espais diferents. En l'edició de l'any passat s'hi van congregar més de 62.000 professionals del món dels videojocs, botiguers, distribuïdors i desenvolupadors, entre altres. És una exposició que no està oberta al públic i, a més, no hi deixen entrar els menors de 18 anys. E3 és un espai per descobrir els nous productes per la PlayStation 2, l'Xbox, la GameCube, la Game Boy Advance per PC i Mac. En l'edició de l'any passat s'hi van presentar 450 expositors que van mostrar més de 1.000 productes nous de programari, accessoris per ordinadors, consoles, jocs en línia, productes per internet, multimèdia, perifèrics... La pròxima edició de l'Electronic Entertainment Expo és del 13 al 15 de maig del 2003 i les subscripcions es poden fer a partir del mes que ve. El lema d'aquesta exposició és A World of Its Own, és a dir, un món en si mateix. Una referència total en el món dels videojocs.
Doncs aquesta és la història d'una de les grans fires a nivell mundial de videojocs. Anem directament a la tertúlia d'experts d'avui.
Game Masters.
I és que gran part del Game Masters d'avui el dedicarem a parlar de l'altra gran fira de videojocs que s'ha celebrat fa poques setmanes i amb la qual també vam poder connectar en directe d'aquí mateix al Game Over d'Ona Catalana. Entrem a la tertúlia per parlar avui en el Game Masters. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Eduardo Rodríguez, en Francesc Blasco i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Una setmana
hola.
Més.
Hola.
L'Eduardo, benvingut després d'unes quantes edicions del Game Over sense estar aquí. I l'última que hi va ser, que hi va ser a través del telèfon i des de Japó. Des d'on vam parlar exactament aquell dia? Perquè tampoc vam tenir temps de dir-nos gaire res.
Perquè... Bueno, estava en Nakano, que queda, es un barrio de vivienda en el noroeste de Tòquio.
Fem una mica de cultura japonesa abans, perquè l'altre dia em van explicar una cosa molt curiosa. Es veu que a Japó els carrers no tenen el nom i el número com aquí, o sigui, carrer Ago 390, i vas allà. Es veu que hi ha barris, i a dins del barri has de demanar a un senyor, que és com una comissaria, que et diguin cap on és.
Sí,
és així o no és així?
Fort.
O sigui, tenen
sí,
nom els carrers a Tòquio o no, o al Japó?
No, bueno, solo las avenidas principales tienen nombre. Pero para buscar una dirección es, aparte, bueno, allí las direcciones se escriben al revés. ¿Sabes? Primero es la ciudad, después el barrio, después el subbarrio, y dentro del subbarrio hay un número de, ¿cómo se puede decir?, como de manzana, y dentro del número de manzana es el número de casa. És així, van les direccions en Japó.
De fet, té la seva lògica, és a dir, de més gran a més petit, anar-te acostant, no?, fins a la...
Vaja, però suposo que per una ment occidental o occidentalitzada deu ser una mica difícil, no?
Sí, és complicat. Hasta los propios japoneses les cuesta.
Exacte. És que ara que m'ho explicaves em recordava una mica Venècia, que Venècia tampoc té carrers molt clars, sinó que té, doncs, cada casa té un número, i la casa 200 no sé què, doncs és la que cau a segons quin lloc. No?
A mi em van explicar, que no sé si és veritat, que quan, per exemple, et detenen a Tòquio, però policia, no? Normalment tu dones el DNI aquí a Espanya, no? Doncs allà, m'ho van explicar, no sé si és veritat, eh? Allà, com que no hi ha DNI, em sembla, el que et demana és el telèfon, que és un número concret d'una persona que sí que serà diferent a una altra.
Vaja, l'Eduardo no sé si l'han detingut mai a Tòquio.
No, bueno, yo, por suerte nunca he tenido ningún problema, pero sí, eso es verdad que allí en Japón no existe DNI, y bueno, a lo mejor... que me han comentado que a lo mejor si no tienes ningún teléfono o pasa cualquier cosa, bueno, el carnet de conducir también sirve, en el sentido es parecido como aquí.
Evidentment. A veure, teníem a la Tokyo Game Show organitzada en un gran lloc, suposem com Fira de Barcelona, una cosa d'aquest estil,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
A les afores de Tòquio.
El Nippon Confederation Hall, que queda en Makuhari, que en la provincia de Chiba, a unos, pues... 50 i pico quilòmetres del centre de Tòquio.
I aquesta fira es va...
Dir, perdona, és com d'anar a Manresa a Barcelona, tranquil·lament. Sí, sí. Jo que vinc a Barcelona cada dia a treballar, doncs bé és això, des de Manresa fins a Barcelona.
Sí, vas a la fira Manresa.
Sí, sí. Una sí, és una hora, aproximadament. Sí, sí, sí.
Teníem una fira que dèiem abans de començar el programa, quan presentàvem el reportatge sobre la E3, que seria l'altra gran fira, no? La fira a nivell occidental, diguéssim, una de les fires de referència a nivell mundial. És així, aquesta edició 2002 del Tokyo Game Show ha confirmat aquest esdeveniment com l'esdeveniment punter, sobretot en el mercat japonès, no? Asiàtic,
sí,
o oriental.
Bueno, el Tokyo Game Show, por tradición, siempre ha sido la feria más importante hasta hace unos aproximadamente 3 años, que bueno, que claro, también hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el idioma es muy importante, y entonces Japón, la feria del Tokyo Game Show es muy importante para mercado japonés y asiático. Pero ya a nivel internacional, que sería más para América y Europa, el E3, a ver, le ha comido bastante parte de importancia, de protagonismo que tenía el Tokyo Game Show.
Estaríem parlant que el japonès, per tant, era l'idioma oficial i quasi bé únic de la fira, no?
Sí, sí, sí. El Tokyo,
o sigui, les conferències en japonès...
Solo en japonès. Y no todas las compañías, las relaciones públicas, son bilingües. Digo, en muchas compañías, por ejemplo en Square, estaba el director de marketing de Square Europa, de América y de Japón.
Uh-huh.
Entonces, claro, depende...
Depende on vinguessis, claro, t'havies de dirigir a un o l'altre.
Sí, pero pocas compañías, ¿eh? Tenían a los directores de marketing de las sucursales del resto del mundo, que decir que era casi todo era Japón.
I es viu igual com un gran esdeveniment a Tòquio, Japó, al Tokyo Game Show. Estàvem parlant que l'E3 no deixen entrar menors de 18 anys. Suposo que és una cosa també orientada de cara a que la gent que va, doncs, a aquesta fira, aquest esdeveniment, vagi per una finalitat que sigui diferent que la que comentàvem al començament del programa, com quan vaig anar la primera vegada al Sony Mac, no? Sí. Com quan comentàvem en francès abans d'entrar a la tertúlia, doncs la gent doncs, més jove hi va a jugar, no? A provar sí. i a passar-se hores davant de les màquines. Com es viu aquesta fira allà? Es viu com un gran esdeveniment? És una cosa més professional, una mica més de l'estil de l'E3?
Bueno, és una mezcla. El viernes por la mañana es solo el día para prensa, entonces sí, solo puede entrar gente acreditada profesionalmente, pero a partir del viernes al mediodía hasta el domingo a las 5 que cierran, pues puede ir cualquier público. Y muchos niños van. ¿Sí? Y hay una zona que se llama Kids Corner, uh-huh. que és una zona tot per a jocs infantils i...
Home, és que és importantíssim que hi vagi justament l'usuari final, no? I vegi tot això, a banda de que doncs, els professionals hi vagin i vegin exactament doncs, quines són les novetats, també han d'anar-hi els nois i els joves, uh-huh. no? Imagino. Cosa que a E3, jo suposo que al final deuen entrar perquè he vist fotografies i, bueno, veus una mica l'ambient.
Jornada de portes obertes.
Sí. És igual que quan feien aquí Sony Mac, que hi havia els primers 4 dies professionals, sí. que... Tu deies, no, treballo a tal lloc Exacte. I et feien el carnet, no? I podies entrar. Suposo que ja no sé si serà igual.
A ràdio, Santa, no sé sí. què, no sé on hi entrava. Sí, sí, tot teu, sí, sí, evidentment.
I llavors l'últim dia, que és quan totes les empreses s'amaguen ja tot el material sí. que sigui susceptible de ser potser agafat per algun descuit o potser maltractat d'alguna manera i se l'amaguen. A veure, aquest Tokyo Game Show suposo que va donar per molt el primer dia que vàrem parlar, quan vàrem tenir... oportunitat de connectar en directe amb Japó, amb l'Eduard, doncs va explicar una roda de premsa que es veu que va ser espectacular de la ment que hi ha darrere de tots els projectes de Sony en el sentit de Sony Entertainment, no? Diguéssim, d'entreteniment sí. digital de Sony, que per tant vol dir PlayStation, PlayStation 2 i,
sí,
i
bueno,
sucedanis.
La roda de premsa, aparte, fue la inaugural, que siempre es la más importante. Por ejemplo, el año pasado fue Bill Gates, el que, uh-huh. que aparte aprovechó para presentar la Xbox en Japón. Y este año pues estuvo Ken Kutaragi, el creador de las dos PlayStation y bueno, y presidente de Sony Computer Entertainment of America.
Aquest senyor existeix realment, no?
Sí,
és,
sí,
no
sí,
és
sí.
un nom que no, s'hagin inventat.
És que a vegades passa que en aquestes grans corporacions de gent que tu veus que hi ha empreses,
superempreses,
hi ha mites. Qui hi ha dalt de tot, sí. de la piràmide, no? Dius, qui hi ha, no? En aquest cas hi ha Ken Kutaragi.
Sí, Ken Kutaragi, que hizo una rueda de prensa inicial hablando sobre las ventas de PlayStation 2 en el mundo uh-huh. y que, bueno, que ya que querían llegar a 40 millones de unidades de PlayStation 2 a nivel mundial cuando acabara el año fiscal en Japón, o sea, uh-huh. marzo del 2003. Y también comentó que están instalados en 118 países, que eso se dice rápido, pero son uh-huh. bastantes países. Y España está en el sexto lugar tanto de ventas de software como de hardware.
Vaja, doncs.
Déu-n'hi-do.
Està content, no?
Me sorprendió.
Realmente... Sexto lugar en ventas, en pirateo, podríamos decir. Creo que estamos mejor situados.
Aquestes dades no sé si les deuen tenir. Probablement quedaria sorpresa el Taragi amb les coses que s'arriben a veure.
Com si no ho sabés.
Exacte.
Com si no ho sabés.
I ell va plantejar, per tant, la roda de premsa inaugural del Tokyo Game Show explicant que suposo, evidentment, com es fan aquestes coses, que tot està molt bé i que estan molt contents i tot plegat. Suposo que va parlar de futur, no?
Sí, sí, sí. Bueno, empezó hablando de futuro sobre el tema online. Y justamente para Europa el futuro online de PlayStation 2 no es muy bueno. Porque no tienen planes por el momento de sacarlo y,
home,
y yo creo que no lo van a sacar.
Està, si s'han de basar en les línies que es pateixen en països com aquest, que sí, potser el sisè del món en vendes de PlayStation, però vaja, sí. connectes a internet i cau els mocs.
Et dones la compte de que un nano als Estats Units té un any pla de banda molt més gran que una empresa espanyola.
Mm-hmm. I gratis, a més, no? Trucada...
Uns preus sí, bueno, molt més...
No, per exemple, que Japón, passa amb la tecnologia de mòbils, no? Fins i tot
sí,
a Japó.
Bueno, mòbils... Yo creo que eso, un especial sobre juegos de móviles, habría que dejarlo para el futuro.
Claro, porque es que, a més, precisament era avui que estava llegint el reportatge sobre mòbils de tercera i de quarta generació, fins i tot.
I atenció als jocs, perquè estan dient ja que la nova consola és el telèfon mòbil i ja estan venent.
Una mena de Game Boy Advance que servirà per trucar.
Y bueno, comento, para que veamos que estamos mal aquí en Europa sobre el tema de internet, la DSL allí normal es de 12 megas. 12 megas por
segundo. 12 megas per segon.
Sí, sí. La normal,
la que tiene,
la que tiene todo.
La que
dius,
mira, el paquete básico. Sí. Sí. La... No, no el premium, no.
Y el kit professional va a 100 megas per segundo.
Imagina't.
És clar, és que jo, si vingués a casa meva, per exemple, aquest senyor president, és que es tronxaria de riure, jo crec. Perquè de veritat és que
no,
hi ha moments...
moment que està baixant.
No, és que hi ha moments...
prendre algú.
Però com és possible que hi hagi moments que em baixi a 1,5 cas?
No, i a més dius, sí. És que m'estic baixant una imatge en JPG, no m'estic baixant.
Sí, sí, exacte, exacte.
No, és que el retras tecnològic que tenim és espectacular.
O sigui, estem parlant que muntaran una mena de servei que de fet la PlayStation 2 té darrere aquella mena de tapa que ja es veu que allà hi ha un forat buit molt gran que allà s'hi havia de posar alguna cosa i posant una mena de mòdem, digues com vulguis dir-ne, connexió interactiva a internet, aquesta mena de línia d'alta velocitat de Japó, i muntaran una mena de xarxa de joc virtual per a PlayStation 2, no?
Sí, bueno, ara en Japón al principio salió lo que es un mòdem de 56K y ya está anunciado, ya anunciaron la banda ancha. Uh-huh. Y en Estados Unidos ya directamente sirvió la banda ancha para PlayStation 2. Uh-huh. Y Europa es eso, la gran ausente.
O sea, que no va a decir res.
Es de extrañar porque cuando dijo los países que más vendían hardware, por ejemplo, primero Japón, segundo Estados Unidos, tercero Gran Bretaña, cuarto Francia, quinto Alemania y sexto España, es raro que solo salga el sistema online de juego para Japón y Norteamérica, ja que Europa és un mercat bastant potent. Porque...
Suposo que, de totes maneres, el plantejament online que va fer Dreamcast quan va sortir el típic eslògan de 360 milions de persones, 360 mil milions de persones per jugar, no? Players mm-hmm. possibles, que era l'eslògan
de... 360 mil milions no pot ser,
360 bilions.
Bilions?
Sí, però són els bilions aquests americans, que no...
Bueno, és igual.
Sí, molta gent.
Deien que tothom podia jugar amb la Dreamcast perquè era una consola, doncs, d'abast, diguéssim, mundial, no? Tenia una connexió amb mòdem normal, diguéssim, que podies doncs, jugar als jocs als quals pots accedir a partir d'aquí mateix, també.
Però si els massais fan foc amb dos pals, en encara no poden jugar.
Diguéssim que, precisament, suposo que perquè el tema de Dreamcast de Sega no va anar tan bé, suposo que volen seccionar una mica més, segmentar una mica més el seu mercat, no? I directament ataquen a llocs on pugui anar molt bé i pugui funcionar molt bé el sistema.
El tema de Dreamcast no va deixar de funcionar precisament per l'online.
No,
una de les grans bases d'aquesta consola era el tema online. A més, mm-hmm. des dels últims anys tots hem anat veient, en el cas del PC, que és potser l'aparell que més fàcil tothom té amb connexió a internet, mm-hmm. com els jocs online, els mons virtuals, s'estan posant cada cop més de moda. Ja no són només... una entelèquia de fa uns quants anys, doncs, uh-huh. home, això de que comunitats virtuals, bueno, això encara falta molt lluny, no, realment, hi ha jocs com...
Són aquí, sí,
clar,
sí.
Són aquí, no?, ja estan entre nosaltres. Doncs, el que passa que és una cosa molt curiosa. Realment, Europa ha sigut sempre una de les grans oblidades en aquest tema, perquè potser això ja és tirar molt endarrere, però inclús la Mega Drive va tenir un sistema de joc en xarxa a través de la línia telefònica i també de descarga de novetats a través del telèfon. Això és una cosa que es va fer al Japó i als Estats Units. Però després, quan va venir la Saturn, una de les coses que et venien era que es podia connectar a internet, que podies tenir joc online, i això es va produir al Japó i als Estats Units. Uh-huh. A Europa, òbviament, no va arribar mai. Per tant, sí que se't van vendre al començament unes perspectives que aquí no es van acabar de complir. Com en moltes coses han passat.
O sigui que val més que des de PlayStation 2 ja ni les plantegin i diguin, doncs mira, ja no ho tindreu directament. I
el fet que plantegés com a primer tema aquest dels jocs online, potser, Edu, és perquè Xbox apretava bastant?
Sí, sí, eso también. Lo que pasa que, claro, Xbox es de Microsoft. Uh-huh. Y al ser de Microsoft tiene una infraestructura... y una mentalidad totalmente diferente para internet. Y yo creo que de las tres consolas que hay, la que mejor lo tiene para sistema online de juego es Xbox.
Sí, ¿no? El sistema sí. Xbox Online, de fet, han set els primers de treure-ho i els primers
sí, aparte, la consola ja tiene el disco duro incorporado.
És que no deja de ser un PC.
Sí, és que
l'anatomia...
Un modem plug and play i tira que te vas, ¿no?
Vull dir
que,
es PC totalmente. Sí. Y entonces yo creo que Xbox es la que mejor...
Seguim avançant, si et sembla, amb la roda de premsa de...
Sí. Sí, sí.
De PlayStation 2, perquè és que l'altre dia parlant-ne, preparant una mica el programa, ens vas explicar un parell de coses que vam quedar, vaja, agafats a la cadira, perquè vaig sentir noms com PlayStation 3 i PlayStation 4, no?
Sí, efectivamente.
Vaja, no sé, explica'ns una mica això perquè...
Vaja... Quina hem d'esperar a comprar-nos? La, sí. La 4?
Si... Bueno, si quieres comprarte la 4, pues no, no, solo tienes que esperar 8 años.
És igual.
Ves estalviant. Diu, jo vaig fent racó,
vaig fent racó.
Y bueno, lo que habló sobre PlayStation 3, a ver, fue poco. Solo habló del que va a ser el procesador central, que bueno, es la famosa tecnología Cell Computer que la está fabricando IBM. Y tiene un nombre bastante divertido. Cualquiera de los dos procesadores, tanto el de la PlayStation 3 como el de la 4, tiene nombres divertidos, porque el Cell Computer HAL.
Muy bueno.
Se llama el de PlayStation 3.
Que de fet HAL...
Ja són les sigles de IBM, però...
Exacte, no? Transformades. Sí,
eh? Recordem que és el robot de 2001.
L'ordinador 2001 dice l'espai de Kubrick, que es torna una mica boig, o no, i comença a controlar doncs, el destí de tota la gent de la nau de 2001 dice l'espai. O sigui, es dirà HAL i estarà desenvolupat per IBM. O sigui, ja anem a buscar aquí ja més històries.
I, bueno, jo creo que en el... que és un poc adelantar. Un poco adelantar bastante el futuro porque en la rueda de prensa, en el esquema que puso, ya debajo del dibujo, del esquema del procesador ponía humano, ¿sabes? Como, porque sí, sí, como diciendo que es algo increíble y quiere que PlayStation 3 sea una consola que se pueda jugar con los 5 sentidos.
Sí, estarían hablando de realidad virtual, ¿no?
Casi sí, realidad.
Como mínimo estaría,
realidad virtual ya se refirió a PlayStation 4, que ya... quiere, aparte se llama Matrix, el procesador de PlayStation 4, porque dice que quiere hacer confundir el mundo real con el ciberespacio, ya como la película de Matrix, realmente.
El cor m'està anant més ràpid.
Estem parlant de 8 anys.
Sí, 2010. I el 2005, PlayStation 3, con este procesador que va a ir a 10 petaflops por segundo.
L'altre dia, precisament, acabant de parlar del tema aquest amb tu, vàrem estar parlant amb la gent del Departament de Tècnic d'Ona Catalana per saber exactament què era un petaflop, no? Perquè a banda d'un nom de caramel per un nen petit...
un petacetes.
Un petacetes, no? No sí, acaba... sí. I sé que m'ho van explicar i que era una velocitat absolutament increïble i inimaginable. O sigui, vaja, no m'ho facis repetir, però sé que el flop no sé quantes operacions en coma flotant són per segon i el petaflop, doncs, és, vaja...
El... Sí, l'esquema que tengo aquí és això... Un gigaflop sería el típico procesador normal, hay que tener en cuenta que la PlayStation 2 va a 6,2. Después, el 32 gigaflops sería una placa ya con 32 procesadores. Después, 2 teraflops sería una placa con 64 chips, que cada chip hay 32 procesadores. Después, 16 teraflops es una cabina con... 418 placas y que en cada placa hay, bueno, 64 chips y, bueno, para que ya ir desglosándolo
sí,
más.
Sí, no, porque... no. Y el petaflop
y un
sería...
Un petaflop ya... es una cabina de estas, pero 15 por 15, sino 15 cabinas.
Imagina't.
I 10 petaflops és 150
o sigui,
per 150 cabines.
Com posaran 15 cabines dins d'una PlayStation 3?
Me supongo que en el 2005 el tema de la microtecnología... se abaratarà el tema de costes, entonces podran hacerlo.
El gran problema que tindran aquí serà el dissipador d'escalfor. No va de broma, eh?
No, sí,
el problema que poden tenir és quan es fan processadors que treballen a tanta velocitat i tanta informació...
De fet, els 5 sentits, un dels sentits serà la pudor que farà...
De cremat. Sí. Doncs sí.
Home, depèn del joc que sigui, ja vindria.
No, però com us imagineu els 5 sentits? Jo ho he pensat moltes vegades, el fet de que, bueno, cada vegada això avançarà més, però a veure, com... Físicament, com veureu la vostra PlayStation 4 a casa vostra? I com jugareu? És que...
Jo, sincerament, m'imagino la sala d'hologrames de Star Trek. O sigui, una sala a casa teva que entres dins i o sigui, és com... Ara diu, mira, hi ha l'habitació dels nens, l'habitació de matrimoni, quan sí, vas a veure el pis, no? El despatxet i la sala de realitat virtual, no? Jo crec que no serà el 2010, però no serà
no,
massa lluny.
Seran guants i seran auriculars i seran ulleres. Ulleres i sensors de moviment.
Passa que hauràs d'anar en compte on jugues. Sí, si et fiques a jugar al menjador de casa, igual, exactament.
No, però aleshores hi haurà el típic complement aquest i l'accessori que no pot sortir d'allà dintre, no? Serà com unes baranes.
Alguna cosa més? Perquè estem a la roda de premsa inaugural i ens hem menjat la meitat de la tertúlia.
Bueno, jo crec que ja seria millor passar al...
Anem a altres marques, si de cas, també, no, per no només encasillar-nos amb Sony. No sé, Nintendo, per exemple, no?
No, Nintendo fue la gran ausente del Tokyo Game Show.
Molt bé, gràcies per venir. Altres temes?
Escolta'm.
Gràcies per venir.
Hi ha una cosa que sí que et voldria preguntar. Ara que últimament s'està tendint a voler-ho ajuntar tot, ja la televisió i l'ordinador, les videoconsoles i els ordinadors que controlin la casa, tu creus que realment, quan arribem a les PlayStation 3 i les PlayStation 4, una consola seguirà sent una consola? O realment estarem parlant d'alguna cosa que ja serà molt més? Vull dir, no et vendran un ordinador i una consola per separat, tot estarà integrat, o el televisor ja no serà el que serà, o seran consoles dintre del televisor, ja tot junt?
Jo crec que no, perquè ja, avui en dia, per lo menos ja... Xbox y PlayStation 2 se ha hecho con esa mentalidad de ser algo más que una consola. Por ejemplo, son reproductor de DVD, se puede escuchar música. Y eso hizo bastante hincapié Kutaragi que PlayStation 3 quiere que sea, aparte de una consola, que sea un electrodoméstico, que puedas sentir cosas, que puedas ver películas, que sea bastante útil. Y atacó, cuando hizo este comentario, atacó bastante a Nintendo. Porque dijo... no és un simple juguete com Nintendo GameCube.
Evidentment. Evidentment, és que és, de fet és el gran punt dèbil, entre cometes, de Nintendo, no? Que en té molts de bons, però en aquest cas un dels grans...
que és per jugar i ja està. Sí,
és que és senzillament una consola. Fa temps que ha sonat curiós i graciós fins i tot això, no? I ara és senzillament una consola. Més coses que et cridessin l'atenció del Tokyo Game Show. Cap on hauríem de focalitzar allò de dir... Això va ser una de les coses més interessants, una de les presentacions més interessants que vàrem poder veure allà, o una de les converses més interessants amb gent que estava al Tokyo Game Show.
Sí, el stand de Squaresoft fue uno de los más visitados, pero un gran ausente de Squaresoft fue Final Fantasy XII, que se rumoreó que se iba a presentar y al final no se presentó. Y el juego que tomó protagonismo fue Unlimited Saga, que es un juego de rol para PlayStation 2 en cel shading, que es la técnica, como por ejemplo, Jesse Radio de Dreamcast, y es una técnicamente es una pasada de juego. Unlimited Saga es, aparte lo produce el último grupo que adquirió Squaresoft, que es Quest, la gente que está haciendo Final Fantasy Tactics para Game Boy Advance, y realmente es muy buen juego.
I altres novetats a nivell de joc que diguéssim, guita, ens comencen a posar les dents una miqueta llargues.
Yo, uno de los mejores stands fue el de Sega, porque
m'enorgulleix.
Sí, perquè Shinobi para PlayStation 2 és una obra maestra.
Sí?
És una obra maestra en tots els sentits.
Shinobi, a més, li van dedicar tot un espai de programa fa uns dies i realment és un dels jocs que, vaja, que ha portat doncs, molt bons records i moltes hores de joc a molta gent, no? En el món aquest dels samurais i dels ninjas
i que és en 2D,
japonesos, no?
No, és en 3D, però justament plasma tot lo clàssico que tiene Shinobi en 3D. La jugabilitat és de vértigo.
I com ho aconsegueix, això?
Pues bueno, estando muy bien programado, yo creo que es el juego técnicamente mejor en PlayStation 2 que he visto, junto a Raigar. También sale una versión en 3D.
M'estàs parlant del mític...
M'estàs parlant de Raigar, que avui...
De Tecmo, el mismo.
És que precisament avui a la tarda en Xavier ara t'explicarà una gran anècdota que hem tingut tots dos de record davant d'un ordinador malmame.
És la salvació avui de molts de nosaltres.
Os voy a decir una curiosidad. ¿Sabéis cómo se llama Raigar en Japón?
¿Com?
Algos no Senshi, que es el guerrero de Algos.
¿Ah, sí?
Sí, es el verdadero nombre de Raigar. Y sale en versión 3D para PlayStation 2
també.
Y otra obra maestra. Los dos mejores juegos del Tokyo Game Show para PlayStation 2.
És que precisament ahir anava jugant a casa, agafo un joc en japonès, no? I clico i em surt aquest. I vaig veure amb els ulls ja fora de les conques de la cara. Però si jo aquest joc havia jugat molt de petit, no? I no recordava com es deia amb l'original. I avui l'he dit, escolta, aquest joc l'hem mirat i diu, aquest és el Raigar.
Raigar és un joc d'acció, un scroll horitzontal en el que ets una mena de guerrer.
Una mica
estil Conan, sí. Que tens una mena d'arma que és una mena de disc, no?, que tires endavant o que volta per la banda.
A mi sempre m'ha recordat com una mena de yo-yo.
Sí, exacte. Amb un escut yo-yo.
Exacte, una mena d'escut yo-yo amb punxes pel voltant que et permet, doncs, lluitar contra tota una sèrie d'amics.
I venen per davant, uns tios sense cap que venen així caminant, venen per dalt, que salten d'unes àligues.
Surten del terra
uns cucs, aquella mena de triceratops que venen i que t'has de putar per tocar-los i tu vas saltant i tirant això.
Aquests tresors que surten de sota terra i et permeten... O sigui, que tenim dos grans mites, per tant, ajuntem el que és el clàssic en PlayStation 2. A veure. Ara ja ens tens a tots pendents.
I he dejado, yo creo que el más importante para el final. Contra.
Hombre...
Contra para PlayStation 2.
Vaja, vaja. És que hauríem d'haver anat al Tokyo Game Show.
I aparte és en 2D.
¿En 2D?
Sí.
De Konami para PlayStation 2.
Es en
2D.
Sí, es muy parecido al que en su día salió para Super Nintendo, que os acordáis los escenarios que interactuaban en 2D, que eran en modo 7. Pues es lo mismo, pero en polígonos. El escenario es en 2D, pero por ejemplo, se te acerca un avión y en vez de ser en modo 7 es en polígono. Y juego unos efectos de transparencia increíbles, de luz, de diseño, de bueno, todo es...
O sigui, vaja, tenim Shinobi para PlayStation 2... Tenim el Contra també per a PlayStation 2 i el Rygar per a PlayStation 2, és que vaja.
Sí, sí. Bueno, i hay un quarto, lo que pasa que ya no es de PlayStation 2, es de Kickbox, i és Ninja Gaiden.
Ninja Gaiden. O sigui, vaja, que estan retornant els títols clàssics. Sí, sí. Són i com remakes de cine, no? O sigui, una mica...
Vam plantejar fer aquest programa, el Jordi deia, ja vindran.
Escolta, i Edu, no va vindre que vam parlar ja fa unes setmanes, que no me recordo el nom, però em sembla que era Capcom, d'un simulador... que portaves uns cotxes, que era com una definició com molt de dibuixos animats.
Ah, l'automodelista.
S'ha presentat aquest o no?
Sí, bueno, és que ese ja salió
a
la venta.
Ah, doncs vaig a comprar-lo ara mateix.
Però estava en el Tokyo Game Show i, bueno, lo pude provar i és fabuloso.
Aquest a mi aquí em fa molta gràcia, aquest, eh?
O sigui, que principalment les grans novetats i el més interessant va ser per PlayStation 2, vaja, pel que
estàs
explicant, no?
Sí, sí, no? Se puede decir que o sigui, el 90% de la feria era PlayStation 2.
Va ser una mica
2.
La reina de la fira, no?
Sí, porque como es una feria muy japonesa y en Japón PlayStation 2 no tiene rival, y entonces lo mejor en software era para PlayStation 2.
Si us sembla, fem una petita pausa, anem a fer uns segons de descans i acabem de parlar sobre les últimes novetats que ens va permetre descobrir l'Eduardo a través del Tokyo Game Show.